Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'Ajuntament de Roquetes s'ha adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou aquests hàbits més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Enguany, amb el lema "Fer salut, mou-te de manera sostenible". Des dels centres educatius de Roquetes, juntament amb la policia local i l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Roquetes, s'han programat tot un seguit d'activitats a l'escola Mestre Marcelí Domingo, Escola Raval de Cristo i a l'Institut Roquetes. Per aquest motiu, aquest dilluns, dimarts i dimecres, es restringirà l'accés en vehicle a motor a l'escola Mestre Marcelí Domingo i a l'Institut Roquetes per promoure altres tipus de desplaçaments. L'Ajuntament de Roquetes informa que les persones que vulguen sol·licitar el permís per fer cremes agrícoles ho hauran de fer fins al dia 15 d'octubre, en la mesura que sigui possible, mitjançant correu electrònic a l'adreça consergeria@roquetes.cat, indicant el DNI, telèfon, polígon i parcel·la de les finques de Roquetes per tal d'evitar aglomeracions a l'Ajuntament. Tanmateix, qui hagi de fer el tràmit de manera presencial podrà demanar cita prèvia trucant al telèfon 977 50 15 11.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Una forta tempesta amb molt de vent i pedra va malmetre aquest passat dimecres espais municipals i cultius a Batea, a la comarca de la Terra Alta. L'aigua va trencar part d'un mur de l'escola Institut, on també es va inundar les aules de la planta superior, així com també el pavelló municipal, el restaurant de les piscines o el centre d'atenció primària. La pedregada va trencar els sostres de fins a 4 granges i va malmetre part de les taulades de moltes cases particulars. Les boles de gel van tapar els desguassos de les cases i l'aigua va calar i va provocar molts desperfectes. Segons la primera estimació d'Unió de Pagesos, hi ha més de 2.000 hectàrees de vinya, ametllers i olives que estan afectats i els agricultors treballen a contrarrellotge per reparar camins i accedir a les finques que falten veremar. I és que la tempesta va descarregar a Batea prop de 30 litres d'aigua per metre quadrat, acompanyada de molta pedra i fortes ràfegues de vent, als vols de quarts de 7 de la tarda. Alguns pluviòmetres del municipi van acumular entre 40 i 60 litres per metre quadrat, un autèntic diluvi que va provocar molts desperfectes i afectacions al terme municipal de Batea, de forma desigual, i també a una petita part del terme de Vilalba dels Arcs. Com ha explicat l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, l'aigua es va endur part del mur de l'escola Institut, va inundar les aules, el pavelló municipal, així com el CAP i els baixos de moltes cases particulars.
El CAP van tindre que estar traient aigua tota la tarda, fins a les 9 de la nit, un mes i tot. El pavelló es va entrar a l'aigua i tot el parquet estava ple d'aigua, l'han tindre que traure per eixugar el màxim possible, perquè no es faci malbé. A les escoles, les aules de dalt, també van entrar totes d'aigua. També està treballant. Ha entrat aigua a tot arreu, però l'aigua ha sigut moltes perquè baixava molta pel carrer, però bàsicament això que ha entrat als pisos superiors i a molts pisos d'estos ha sigut per això, perquè la quantitat de pedra que va caure taponava les canals. Taponava les canals, però això també a la piscina, al restaurant de la piscina, doncs també ha passat amb això, el mateix, encara doncs, no ha caigut plaques del techo.
L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, no descarta que fos un episodi tipus tornado, ja que va haure molta pedra que va tapar els desguassos i que va ser molt violent.
A mi que vaig haver algun tornado o així, perquè feia molt vent i molt de tot, però clar, això ha arrencat un ciprer de 200 anys d'alçada, l'ha trencat pel mig, se l'ha carregat. Imagina't tu els dies que tenia aquest ciprer, 200 anys, com a mínim, i encara podria dir, pues, granges, restaurades, almenys i finestres arrencades i tot. Vull dir, va ser molta pedra, molt vent i molta aigua, tota la vegada. Encara a les cases, pues, clar, aquí no pot passar com al Canà, que s'inunda en moltes cases. Aquí el que passava és que la pedra pues, taponava les sortides dels canals de les cases, i encara, pues, bueno, pues, per les mateixes cloaques li sortia aigua a la gent, o pels terrats i això, que entrava aigua i bueno, tots els edificis estaven aigua a les lletades.
Aquesta tempesta també va afectar a 4 granges, on va caure el sostre, i els camins agrícoles van quedar desfets i destrossats. Els pagesos treballen amb els tractors per tal d'habilitar-los i poder tornar a accedir a les finques, i és que la campanya de la verema, cultiu majoritari al municipi, encara està al 40%. L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, també ha explicat que s'ha demanat suport al Consell Comarcal de la Terra Alta per reparar camins i confia poder incloure els danys a la declaració de la zona catastròfica d'Alcanar per tal de poder ajudar els pagesos.
I han parlat amb el Consell Comarcal per intentar ja ficar les màquines, perquè clar, els tractors han de poder les màquines de verema, que són molt grosses, han de poder entrar, però gent pugui anar pels camins. Tan pront com pugui ser, pues entraran les màquines del Consell Comarcal també, com a mínim, al que puguen passar, al que pas. ¿Vale? Com a mínim, hauríem d'entrar en alguna ordre d'estes perquè, bueno, pues lo que lo mal que ha pogut fer, els camins, el muro este que ens ha caigut, tot això, pues, bueno, puc entrar a l'ordre i també tots els països que estan afectats, com a mínim, puc entrar al descompte de mòduls.
Per la seva banda, Marc Paladella, responsable de la vinya i del vi d'Unió de Pagesos a la Terra Alta, ha explicat que encara hi ha finques on no s'ha pogut accedir. I és que en total hi ha més de 2.000 hectàrees, sobretot de vinya, però també d'amelers i olivers, que estan afectades per la pedregada.
Se calcula, ho estan mirant entre l'ART i, bueno, nosaltres també, la Unió de Pagesos, també hem fet una mica la valoració, calculam que afectació unes 2.000 hectàrees. Entre, sí, la pedra, clar, l'aigua més, l'aigua pluguta, però la pedra unes 2.000 hectàrees, entre vinya, olivers i amelers. D'aquestes 2.000 hectàrees, calculant que un 40% ja estan collides. I les altres, pues, n'hi ha afectacions d'estar al 100%, del 20 al 100%. Clar, ara, si es pogués traure, encara el raïm encara seria bo. Però si no es gira ben de certs que diem, quedo ben sec i no es cull molt pronte, pues, aquell raïm ja no es podrà collir. I es farà malbé.
L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, ha consultat amb la subdelegació del govern espanyol a Tarragona la possibilitat que els desperfectes de la tempesta d'aquest passat dimecres es puguin incloure en la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil que es prepara per a la zona del Montsià pels aiguats de principis del mes de setembre.
Que ara que estan fent de la zona catastròfica d'Alcanar i tot això, i estan des d'allò, doncs intentar entrar a la mateixa ordre. Que encara no l'han donat. Això ha de demanar la Generalitat ha de demanar a l'Estat, la sobirana del govern m'ha dit que estem matents, que ho podem fer encara, vale? I, bueno, pues és el que nosaltres sempre em voldria plantejar-li jo al delegat del govern.
Aquesta proposta es farà al govern, que és l'administració que ha de tramitar aquesta petició. La patronal PIMEC Terres de l'Ebre ha demanat al govern que prengui mesures per atreure més visitants a les Terres de l'Ebre, aprofitant la implantació del teletreball, així com també millorar la mobilitat i les infraestructures. Els representants de la patronal, que s'han reunit amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, i el director territorial d'empresa, Adam Tomàs, consideren fonamental combatre la despoblació per poder reactivar l'activitat comercial i econòmica. També han recordat la necessitat d'impulsar mesures concretes i posar recursos per aturar la regressió del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, la presidenta de la PIMEC Terres de l'Ebre, Elisabet Zapater, ha destacat el paper fonamental del turisme en l'economia ebrenca. Els principals comandaments dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Espanyola s'han reunit aquest passat dijous amb el president i el fiscal en cap de l'audiència després d'anys sense fer-ho per tractar l'augment generalitzat de delictes a nivells de pandèmia en la Junta Provincial de Seguretat a Tarragona. I és que Catalunya, i en concret Tarragona i el Delta de l'Ebre, han passat de ser un lloc de trànsit de marihuana i cocaïna a ser un lloc de conreu a gran escala, bàsicament la número 1 a Europa. Per això, el president de l'Audiència de Tarragona, Joan Pere Arnau, constatava la preocupació per l'increment de plantacions de marihuana a la demarcació, que ha dit comporta altres tipus de delictes perpetrats per grups organitzats, com homicidis, segrestos i corrupció.
Catalunya, com ja saben, i en concret la província de Tarragona, hem passat a ser d'un lloc de trànsit, d'un lloc de pas de marihuana i cocaïna, a un lloc de conreu a gran escala de marihuana, bàsicament la número 1 d'Europa. Això ens preocupa moltíssim. Aquest or verd, com avui dia ja se l'anomena, pels grans rendiments econòmics que comporta, ens està generant un increment molt notable de el que s'anomenen narcoassalts, és a dir, d'assalts a plantacions indoor o a l'exterior de plantes de cànyam i de marihuana, amb una utilització en el 50% dels casos d'armes de foc. Per tant, estem parlant de delinqüència organitzada i estem parlant de delinqüència perillosa, i que genera un nombre bastant important tant d'homicidis com de segrestos com de tràfic de persones. I també s'està ja notant que està afectant a corrupció. Per tant, està generant corrupcions a nivells, doncs, ja de, bé, de funcionaris i d'altres tipus de persones.
Durant la Junta Provincial de Seguretat, que s'ha tornat a reunir després de 7 anys sense fer-ho, també s'ha posat de manifest la importància que tots els cossos policials treballin amb la màxima coordinació per tal de no solapar-se.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Deltebre ha detectat pèrdues del 70% en la xarxa d'aigua potable i estudia rescindir el contracte amb Sorea. I és que la xarxa d'aigua potable del municipi de Deltebre registra pèrdues de rendiment de fins al 70% de la seva capacitat, segons ha reconegut el consistori, que treballa ara per rescindir el contracte amb l'adjudicatària del servei, que és Sorea. El ple d'aquest passat dimecres va aprovar amb els vots de l'equip de govern en l'Airem Deltebre sol·licitar un informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per dictaminar si es pot resoldre el contracte per nul·litat de ple dret. La vinculació amb Sorea per la gestió de la xarxa potable i clavegueram es va acordar fins l'any 2037. Ara el govern municipal retreu a l'empresa que no prevegi cap inversió per millorar l'estat de la xarxa. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha fet una crida a la màxima participació en la consulta popular del dia 12 d'octubre per decidir si es manté el nom actual del municipi, que li va posar Carles III, o es canvia pel de La Ràpita, nom de la població preexistent en aquest indret del Delta. L'alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, ha apuntat que aquesta consulta pretén donar resposta a un debat que fa moltes dècades que existeix al municipi.
És una oportunitat històrica, és una oportunitat que entenem que els rapitencs i rapitenques hem d'aprofitar per a decidir quin és el nom oficial que volem per al nostre poble i, per tant, donar resposta a aquest debat que fa moltes dècades que existeix, i entenem que la millor manera és que tothom tingui la màxima informació. Per això, el proper dilluns, dia 20, del 20 de setembre a l'11 d'octubre, començarà la campanya institucional informativa per a la consulta del dia 12 d'octubre. Esta campanya, com no pot ser de cap altra manera, per part de l'Ajuntament, el que farem, l'objectiu principal, és incentivar a la participació, facilitar informació a la ciutadania perquè puguen decidir lliurement i democràticament quin és el nom que volen per al nostre poble.
Per la seva part, Helena Queralt, portaveu de Junts a La Ràpita, defensa que es farà una campanya informativa transparent i demana que se'n respecti totes dues opcions d'aquesta consulta.
Els grups polítics ens hem d'apartar. La campanya serà molt transparent, molt neutral, i seguirem sent rapitenques i rapitencs, continuarem estimant molt el poble, tant sigui majoritària la participació de gent que vulgui que es continuï dient Sant Carles de la Ràpita com qui vulgui que canviï nom a La Ràpita. És molt important que la gent vagi a votar, perquè pot tenir conseqüències polítiques, ja ho acaba de dir l'alcalde, i sobretot seguirem tenint un bon veïnatge. No m'agradaria, aquí vull puntualitzar que he vist últimament que s'està estigmatitzant una mica la gent que vol que es continuï dient Sant Carles de la Ràpita. No va d'això, són gent que s'estimen, igual el poble se'l seguiran estimant. És una opció ben legítima i que s'ha de respectar, s'han de respectar totes les opinions. D'aquí no hem de fer una guerra, hem de fer un aprenentatge.
El portaveu de Més Ràpita, Pedro Hernández, ha demanat a la ciutadania que vagi a votar perquè la consulta no quedi deslluïda per la falta de participació.
D'opinions ja sabem que n'hi ha de tota classe, eh? O sigui, vas els periodistes i tot en general, doncs, si mirem les redes socials ja de tot, no? Però bueno, l'estem en democràcia vol dir que val tot i se té que fer, no? Sí que faria és una crida en general, dir, perquè aquí nosaltres al nostre poble ja n'hem fet, en aquesta serà la tercera consulta que fem, i claro, me sabria molt de mal que passés com la primera consulta, que no va ser participativa, la segona tampoc no ha sigut participativa, i ara també me sabria mal que no fos participativa, no? Jo demano que la gent vagi a votar, tria La Ràpita, tria Sant Carles de la Ràpita, el que vulgui triar, però que vagin, o sigui, no es quedin a casa.
La portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a La Ràpita, Rosa Anglès, ha dit que el seu grup dona suport a la consulta i, a més, apoyarà el resultat si supera el 20% del cens.
Per tant, estarem a favor si surt el 20% de la del que la gent escollgui, no? Després, ser decisió política o no, això vindrà després, però en un principi el PSC recolza només fer aquesta consulta i el resultat d'aquesta consulta, que supere el 20% si s'ha de canviar el nom o no. Crec que és una decisió que ha de prendre el poble, és una decisió que ha obert molt de debat i, per tant, seria important la participació i, com a més participació, millor, per veure l'interès que té el poble en aquest canvi o no. Per tant, esperem que el dia 12 hi hagi molta participació i d'aquest resultat després ja exposarem el que tinguéssim que exposar.
L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, remarca que hi ha el compromís polític que si el suport a una de les opcions supera el 20% del cens, es portarà al ple de manera vinculant.
La normativa de la llei de consultes no permet que les consultes siguin vinculants, però sí que hi ha el compromís polític de que si una de les dues opcions té el suport, supera el 20% del cens, esta resposta, esta opinió, s'acabaria traslladant de manera vinculant al ple de l'Ajuntament. Ens podem trobar, i no ens hem d'enganyar, en l'escenari de que cap de les dues opcions arriba al 20% del suport del cens. Per tant, llavors serà quan entrarà la reflexió i l'opinió política de cada un dels regidors i regidores per a decidir què es fa en la gestió del resultat de la consulta.
La votació popular del dia 12 d'octubre per decidir si es manté el nom actual del municipi o es canvia pel de la Ràpita es concentrarà en un únic col·legi electoral, al pavelló municipal, on hi haurà 5 meses per als diferents districtes constituïdes amb una vintena de voluntaris. Les meses estaran obertes de les 9 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
10 municipis de la comarca del Montsià participaran aquest cap de setmana en la iniciativa Clean Up Challenge. El Consell Comarcal i els ajuntaments han organitzat aquest dissabte activitats de neteja simultànies al Canà Platja, la Ràpita, Mas d'Enverge, la Galera, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja, els Montells i Mas de Barberans. Godall encetarà la marató d'accions aquest divendres a la tarda amb una neteja pel nucli del poble i també es farà una altra neteja el dissabte 25 a la Sénia. En el cas d'Alcanar, s'han organitzat dues recollides per netejar els residus generats pels aiguats de principis de setembre. La comarca del Montsià s'ha convertit aquest estiu en la primera comarca que té un repte conjunt entre tots els municipis del Catalunya Clean Up Challenge. Sota el lema Convertim el Montsià en la comarca més neta, el Consell Comarcal i els ajuntaments volen motivar els veïns de la comarca perquè participen en la iniciativa de recollida de brossa i residus als espais naturals. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig, ha manifestat que és imprescindible conscienciar la ciutadania de la importància de no embrutar i netejar el nostre entorn, ja que els residus són una problemàtica ben present en l'actualitat i des de l'ens comarcal es té molt clar que es vol estar al costat de la solució. I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
Aquesta setmana s'estrena Sevillanes de Brooklyn. Una família amb pocs recursos enganya una agència per acollir un estudiant nord-americà d'intercanvi. També arriba Calamity, un western d'animació que reivindica la figura de la mítica Calamity Jane. I després de la seva bona rebuda al Festival de Venècia, s'estrena Dune, una nova adaptació del llibre de Frank Herbert.
¡Mírala, la estudianta! ¡Vamos!
Tengo un duro, tío. Mientras tú aún estés cobrando el paro, a ti no te va a faltar un botellín.
Mañana tengo una entrevista de trabajo. Si me cogen, dejo la universidad.
¿Un trabajo de qué? De limpiadora por 400 euros al mes. Antes me echo yo a la calle, fíjate lo que te digo.
A Sevillanes de Brooklyn trobem l'Anna, una jove sevillana farta de la seva família i del barri conflictiu en el qual viu. Tot empitjora quan la seva mare, per evitar que els desnonin, enganya una agència per acollir un estudiant nord-americà d'intercanvi, l'Ariel, un afroamericà de bona família. L'Anna i l'Ariel es veuran obligats a conviure sota el mateix sostre i la seva relació cada vegada es farà més estreta.
Abuela, ¿qué eres? Que esto es hierba, esto es bueno para ella.
Se ha roto una pierna y dos costillas.
¿Quién llevará el carro?
¿Y si llevo yo el carro, puedo aprender?
No digas tonterías, jovencita.
Calamity és un western d'animació ambientat a l'època de la conquesta de l'oest nord-americà. La Martha James es veu obligada a aprendre a portar els cavalls d'un carruatge per poder participar en un comboi que viatja a Oregon. Per fer-ho, es posa pantalons i es talla els cabells. Aquesta decisió crearà molta polèmica en una societat masclista, però aquesta reacció traurà a la llum el caràcter valent i inconformista de la Calamity Jane.
Nunca he vist una niña tan maleducada.
No és una niña.
Me está pasando algo. Algo está despertando en mi mente. No puedo controlarlo.
¿Qué has visto?
Se avecina una cruzada.
Arriba al cinema una nova adaptació del llibre Dune, de Frank Herbert, molt celebrada al darrer Festival de Venècia. Els nobles Atreides reben de l'emperador el planeta desèrtic Arrakis, fins llavors feu de la família Harkonnen. El duc Leto, la dama Jessica i el seu fill Paul Atreides arriben a Dune per explotar les reserves de l'espècie, una matèria primera molt valuosa i a la vegada una droga que pot amplificar la consciència i allargar la vida. Ben aviat es veuran embolicats en una trama de traïcions i enganys a la vegada que aprenen a valorar els habitants d'Arrakis, els Fremen.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores al nostre territori. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz.
Hola, bon dia. Comencem avui la jornada amb temperatura una miqueta més baixa a les Terres de l'Ebre. Ara mateix es frega els 20 graus. També bufa una mica de mestral, que ha arribat a cops de gairebé 40 km per hora. I aquest matí esperem un temps en general força assolellat. A partir de migdia s'hi tornaran a créixer nuvolades, que a la tarda poden deixar algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada cap al massís del port. A la resta, en principi, és força difícil que arribi a ploure. La temperatura màxima avui serà semblant a la d'ahir. Continua la calor de estiu, la màxima es mourà entre els 27 graus de Manresa i els 29 o 30 que es pot arribar a molts altres punts de les Terres de l'Ebre. De cara a demà esperem que de matinada pugui caure algun ruixat enfront de la costa i al llarg del matí la nuvolositat anirà en augment. De fet, al centre de la jornada s'espera alguna precipitació afectant especialment cap a l'interior, però que vaja, podria arribar a qualsevol punt. La temperatura una miqueta més baixa i sembla que de cara a diumenge el temps seria més assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.